Com sempre, comencem per informar-vos de les activitats de l'aula i dir-vos que pels que esteu inscrits pel divendres 15 d'aquesta setmana, tenim una sortida matinal que es va haver d'ajornar la tardor passada, que és l'itinerari guiat, es diu el gòtic civil català dintre muralles del segle XIV. Anirem en transport públic i sortirem amb el tren que surt d'Arenys a les 8 del matí. Recordeu que ara ja s'ha de comprar bitllet i els que no vulgueu matinar tant, doncs hem d'estar allà a 11:15 a l'avinguda de Sanes número 1. Però agafem aquest tren que surt d'Arenys perquè així tothom podrà seure. També us recordem a tots els que estem inscrits per anar a la sortida de La Rioja, que ja es pot fer la segona aportació, i que teniu temps fins al dimarts de la setmana que ve, sisplau. I una vegada més els mòbils, sisplau, silencieu-los. Bé, i ara anem per la conferència d'avui amb la Marta Aldomà Boquet, que ja va venir l'any passat i que va parlar-nos de la Unió Europea i que en guardem molt bon record i doncs l'han tornat a portar. Les vostres avaluacions van dir que torni, doncs aquí la tenim, que ha tornat. Ella és llicenciada en Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra, que recordeu que és la universitat que ens tutela, i en Relacions Internacionals per la UOC, la Universitat Oberta de Catalunya. Té màsters en Polítiques de la Unió Europea per la Universitat d'Amsterdam i de la Universitat de Brussel·les, on es va especialitzar en Política Econòmica i Mediambiental de la Unió Europea. A Brussel·les ha treballat al Parlament Europeu, on ha adquirit experiència en l'anàlisi de la política i estratègia europees en matèria d'energia, tecnologia, innovació i canvi climàtic. Actualment treballa gestionant fons i projectes europeus i també com a professora del grau de Relacions Internacionals de la Universitat Oberta de Catalunya. Anteriorment també va treballar al Departament d'Acció Exterior de la Generalitat i també està involucrada en la secció d'Estudis Polítics, Jurídics i Socials de l'Ateneu Barcelonès. Ella afirma que les múltiples estades a l'estranger i l'aprenentatge de llengües ha millorat la seva adaptabilitat als entorns multiculturals i canviants. Ha abordat diversos camps de coneixement, com la història, la política internacional, la filosofia, els drets humans, el dret internacional, etc. I avui la Marta Aldomà ens parlarà de la humanitat a través dels murs, de Jericó a l'era neolítica al segle XXI. Marta, moltes gràcies.
Bona tarda, em sentiu bé?
Sí,
veritat? Bé, en primer lloc, moltes gràcies a tots vostès per tornar-se aquí i a Laura d'Arenys de Mar per tornar-me a convidar. Avui, en aquesta conferència, que dura gairebé una horeta, farem un viatge curt però molt llarg, on anirem des de Jericó a l'era neolítica fins a l'actualitat i mirarem la història a través dels murs. En aquesta pantalla hi podeu veure dues imatges, concretament dues imatges de murs. A la vostra esquerra hi podeu veure les muralles de Jericó, que són les primeres muralles pràcticament de la història de la humanitat. Són les muralles que apareixen de fet a l'Antic Testament quan els israelites conquereixen les terres de Canà i després de donar 7 voltes a les muralles fan sonar aquests corns que veieu aquí i les muralles de Jericó cauen. A la vostra dreta hi teniu un altre mur que està situat pràcticament al mateix lloc i és el mur de Cisjordània que Israel ha construït de manera il·legal en territori palestí. Els dos murs, de fet, responen a una mateixa definició, no? Un mur és una construcció vertical de pedra, de ciment, de maó o de qualsevol altre material que el que vol fer és tancar o separar un espai. Malgrat que les dues imatges són murs molt diferents. Per començar, es separen més de 10.000 anys d'història. També estan fets de materials molt diferents, tenen objectius diferents i també tenen un significat diferent. El mur de Jericó té un significat històric important i, per exemple, el mur d'Israel a Palestina doncs, té una connotació molt controvertida i molt polèmica avui en dia. Avui intentarem mirar què ha passat des del mur de Jericó fins a l'actualitat i intentarem respondre un seguit de preguntes, no? Per exemple, quan vam començar a construir murs com a societat, per què els vam construir, si els murs d'avui són iguals que els murs d'abans, si seguim construint murs per les mateixes raons, i en última instància el que ens voldrem intentar respondre és qui són aquells que construeixen murs. I bé, començarem des de molt al principi. I tant al principi que començarem des dels inicis de la civilització. Perquè l'ésser humà, des que es va fer el pas d'una vida nòmada a una vida sedentària i va començar a construir els primers assentaments urbans i les primeres ciutats i les primeres civilitzacions, ha construït muralles. Les muralles de Jericó en són un gran exemple, perquè Jericó és la primera ciutat de la història de la humanitat i és aquesta primera ciutat on ja se li construeixen unes muralles l'any 8000 abans de Crist. Ens trobem en un moment històric molt concret, no? En aquest pas del nomadisme a una vida sedentària i també a un lloc molt concret, que és la vall del Creixent Fèrtil. El Creixent Fèrtil és una vall que hi ha entre dos rius, el Tigris i l'Eufrates. És aquí on sorgeixen les primeres ciutats, les primeres civilitzacions i també les primeres muralles. Jericó és una ciutat emmurallada. Ara bé, avui en dia ens trobem muralles que no només separen ciutats, també tenim muralles que separen països, que separen regnes, que separen imperis, etc. Quina és la primera muralla que va més enllà de rodejar una ciutat? Doncs no hem de marxar gaire lluny d'aquesta zona del Creixent Fèrtil, perquè aquesta, la primera muralla, no, que va més enllà d'una ciutat, es construeix a l'estepa siriana, a l'actual Síria. I és un mur que es va descobrir durant el segle XX, però en vam poder saber tan poques coses que només li vam saber donar un nom molt senzill, que és el Trelongmur en francès, i en català seria el mur molt llarg. D'aquest mur només en sabem que es va construir durant l'era del bronze antic i que tenia només 1,5 metres d'alçada. Per tant, sabem que no és un mur que tenia un objectiu defensiu molt clar com les muralles que tenim avui, sinó que el que feia era diferenciar dos estils de vida. D'una banda, aquelles tribus que s'havien fet sedentàries i començaven a practicar l'agricultura, i de l'altra, aquelles tribus que encara practicaven el nomadisme i que només vivien del pastoratge. No és un mur defensiu, però ja ens trobem que és un primer mur que separa dos estils de vida, no? El que queda dins del mur del que queda fora del mur. Quin és, però, llavors, el primer mur que té un objectiu defensiu i militar clar? De nou, ens quedem en aquesta zona del Creixent Fèrtil, perquè és la primera gran civilització de la història de la humanitat l'encarregada de construir el primer mur defensiu. Aquesta civilització és la civilització sumèria. És la civilització que, per exemple, també va inventar la primera forma d'escriptura, no? Aquestes tauletes d'argila de l'escriptura cuneiforme. Per construir, els sumeris però tenien un material i una situació molt precària, perquè ells havien de construir les seves ciutats, havien d'aixecar les seves ciutats amb el fang que tenien als seus peus, no? Els sediments d'aquests dos rius, del Tigris i l'Eufrates. Ells el que feien era agafar aquest fang i el barrejaven amb palla i en feien una mena de maons de tova. Aquests maons, però, no els podien coure, per tant, es desfeien molt fàcilment, per exemple, amb l'aigua de la pluja. Llavors, els sumeris el que els passava és que ells construïen sempre, no? Basaven la seva vida en la necessitat de construir uns edificis o unes proteccions que ells ja sabien que acabarien caient. I això va marcar profundament la seva civilització, perquè ells es construïen coses constantment per protegir-se de diferents perills. Per exemple, construïen temples per protegir-se dels déus, construïen preses i dics per protegir-se de les riades, o també construïen muralles per protegir-se dels seus enemics. Hi ha un rei sumeri, que és un rei molt important perquè és el rei que va construir la primera gran muralla en aquest imperi, i és el rei Shulgi. La civilització sumèria a cada un dels seus anys li donava un títol i l'escrivien aquestes en aquestes tauletes d'argila. El rei Shulgi era un rei molt bel·licós, però l'any 37 del seu regnat, de cop i volta, li va posar un títol completament diferent, ja que el títol d'aquest any del regnat va ser l'any en què es va construir el mur del país, perquè el rei Shulgi doncs, va decidir parar de conquerir els territoris i construir un gran mur de 50 quilòmetres al nord del seu imperi per impedir l'entrada de tribus invasores. De fet, per ells, la idea de construir, no, pel rei era tan important que es feia representar amb aquest maó al cap com si ell mateix anés a construir i ell mateix, el rei, havia de beneir el molde amb què es feien tots els maons per poder construir les muralles de l'imperi. El fet d'estar construint i construint sempre va canviar profundament la civilització sumèria, que va passar de ser una civilització de guerrers a ser una societat amb un conjunt de professions que van emergir i que fins llavors eren noves. Perquè, per exemple, gràcies al fet de construir i construir van sorgir els primers matemàtics, els primers arquitectes, els primers comptables, els primers administradors. És a dir, va sorgir tota una vida civil molt complexa gràcies al fet d'haver construït muralles i no haver-se de preocupar tant de la defensa i de la conquesta de nous territoris. Ara bé, aquesta estratègia va fallar. De fet, el que veurem al llarg d'aquesta conferència és que tots els murs que s'han construït han estat enderrocats o destruïts. Per tant, no hi ha cap mur que de moment hagi durat per sempre. I aquest és el cas del mur sumeri del rei Shulgi, perquè veiem que a finals del segon mil·lenni abans de Crist arriben un seguit de tropes del nord que fan caure aquestes muralles. Això no només passa a Sumèria, sinó que passa a tots els altres imperis que s'havien emmurallat, com per exemple els troians, els egipcis o els acadis. Així doncs, aquest projecte és una fallida, però la idea de protegir un imperi amb muralles persisteix. I la trobem més de 1.500 anys més tard, exactament al mateix lloc, però amb un imperi diferent. En aquest cas, amb l'imperi babiloni. L'imperi babiloni tenia un rei, el rei Nabucodonosor, que és el seu rei més conegut. És el rei que, per exemple, va fer construir els jardins de Babilònia. Nabucodonosor va estar més de 12 anys assetjant una ciutat, la ciutat de Miró, i allà va poder veure l'eficàcia de les muralles i, en tornar, va decidir que ell emmurallaria el seu imperi babiloni. Primer va emmurallar la capital i va fer aquestes portes d'Istar, que si heu estat a Berlín les haureu vist, i després va construir dos murs. Ara sí que ja tenim un mur que rodeja tot un imperi, un mur al nord de la capital i un mur al sud. Ara bé, els murs de Babilònia tampoc van resistir les invasions de les tropes bàrbares. De fet, el profeta Jeremies ja ho anunciava, no?, l'Antic Testament, que les muralles de Babilònia doncs, acabarien caient. Fins ara hem vist què passava en aquelles ciutats o en aquells imperis que decidien construir muralles per protegir-se, però realment eren excepcions molt petites, no? I què passava en aquelles societats que decidien no construir muralles? La societat espartana, a la Grècia Antiga, és un dels clars exemples de societat no emmurallada. Esparta havia vist com altres regnes que s'havien emmurallat havien acabat desapareixent perquè les muralles el que feia era fer que la població fos més civil i menys militar. I Esparta, com que era una societat profundament militar, doncs ho volia evitar de totes totes. De fet, ells consideraven que les ciutats emmurallades eren com barris de dones, no? Perquè associaven les muralles amb la feminitat i també doncs, amb la por i la feblesa. Perquè la por més gran dels espartans no eren els seus enemics, sinó que era que ells mateixos, que els seus soldats, acabessin tenint por. I per això van decidir no construir cap muralla per evitar que la població es tornés més pacífica. Normalment nosaltres ara quan pensem en muralles, no? Pensem en les muralles com un element d'aquelles societats que són més autoritàries o que són més restrictives i que també estan més desconnectades del món. Esparta no va construir muralles, però veiem que és històricament una de les societats més restrictives i menys lliures de la història de la humanitat i també més aïllades. Esparta, per exemple, tenia un règim educatiu duríssim, on els nens estaven exposats a la guerra i a les armes pràcticament des de que naixien, i també tenien unes normes molt estrictes, per exemple, doncs, sobre com t'havies de vestir, com no et podies vestir o amb qui t'havies de casar. Per tant, veiem que no sempre la construcció de muralles ha estat símbol de coses, no? La manca de muralles ha estat símbol d'obertura i llibertat. A l'altra banda d'Esparta hi tenim una altra societat grega que sí que va construir muralles, i aquesta és la societat atenenca. Un dels grans historiadors de la història de Grècia, Tucídides, ja parlava entre aquesta dicotomia entre el model espartà sense muralles i el model atenenc que sí que tenia muralles. I de fet ell feia broma d'aquests homes atenencs, que deia que eren uns dandis que portaven roba interior de lli i que es recollien el cabell amb fermalls. De fet, els homes grecs pràcticament no estaven en contacte amb la guerra. No hi havia educació militar ni tampoc servei militar obligatori, no? Per tant, el fet de que hi hagués muralles va fer desenvolupar una masculinitat totalment diferent. I a més, és interessant veure que les muralles atenenques es construeixen al segle V abans de Crist, que és el moment just abans en què floreix o en què emergeix aquesta Grècia clàssica, on tenim els grans poetes, els grans filòsofs o els grans pensadors. Les muralles d'Atenes, però, tenen una característica especial. Les va fer construir el governador Temístocles, però ell no es va voler limitar a rodejar només la ciutat d'Atenes, sinó que va construir unes muralles que feien una mena de corredor fins al port del Pireu. Això va permetre que Atenes pogués connectar-se amb el mar de manera segura, tant els seus viatgers com els seus comerciants. Llavors, en aquest cas, veiem que són unes muralles que no separen Atenes del món, sinó que el que fan és unir-la amb la resta del Mediterrani. Ara bé, el model atenenc no va funcionar, perquè al final de la guerra del Peloponès arriben els espartans i enderroquen les muralles d'Atenes. I això fa sorgir un debat social sobre la necessitat de construir o no construir muralles. Plató, el filòsof, també entra en aquest debat i fa una proposta. I la seva proposta és no tornar a emmurallar un territori més gran, no? I no només una ciutat. Però això té dos problemes. En primer lloc, és molt més car construir una muralla a 200 quilòmetres de la capital que fer-ho, no?, en el perímetre mateix. D'altra banda, és molt més fàcil de justificar a la població aquestes muralles, no?, que tu estàs construint, si ells les poden veure amb els seus ulls, que si ells no les podran arribar a veure mai. Bé, Grècia no va seguir la idea de Plató, però sí que ho van fer els xinesos. Si pensem en una societat, no?, diem qui ha construït muralles al llarg de la història, segurament direm la Xina. I és cert, les muralles juguen un paper molt important en la història de la Xina, però els xinesos mateixos no sempre han tingut una concepció gaire positiva de les muralles, perquè en molts dels casos eren projectes monumentals, però que es van arribar a construir a base de treball forçat i possiblement en contra de la població mateixa. Una història, una llegenda, no?, que exemplifica aquesta relació de la Xina amb les muralles és la història de la senyora Meng Jianggu. El marit de la senyora Meng el van enviar a fer treball forçat a les muralles, i al cap d'uns anys la senyora Meng, diu la llegenda, que el va sortir a buscar. I allà es va donar compte que el seu marit possiblement havia mort treballant, i va plorar tant i tant i tant que les seves llàgrimes van desfer la muralla xinesa, i d'allà van sortir tots els cadàvers dels homes que havien perdut la vida a les muralles. Ara desmentirem dos mites de la muralla xinesa. En primer lloc, la muralla xinesa no es veu des de la lluna. I en segon lloc, la muralla xinesa no és una única muralla que dona la volta a tot el país. La muralla xinesa són fragments de muralles que es van construir al llarg de 1.500 anys per part de diferents emperadors i diferents dinasties. No? Es van anar construint a trossos segons les necessitats. A més, si mireu el mapa, pràcticament no hi ha muralles al nord de la, al sud de la Xina. Totes les muralles estan al nord. Perquè el que veiem aquí, i també hem vist abans, és que les muralles el que separen són aquelles societats que viuen en forma de societat més o menys no societat organitzada i civilització i amb una cultura comuna, d'aquelles, per exemple, tribus que tenen un estil de vida nòmada i que nosaltres no considerem bàrbares. En aquest cas, la muralla xina doncs separa totes aquelles tribus que viuen a l'estepa xinesa i que constantment intentaven des del nord d'Euràsia anar atacant a la civilització xinesa. Després d'un període de batalles entre diferents regnes, arriba al poder el primer emperador xinès de la dinastia Qin. I és el primer emperador xinès el que comença a construir les muralles xineses. Ara ja tenim un projecte completament monumental, amb més de 3.000 quilòmetres de muralles, pel qual es va necessitar 1 milió de persones treballant-hi i 1 milió extra de persones doncs, abastint totes aquestes obres, totes aquestes zones de treball per construir la muralla. De fet, ell n'estava molt, molt orgullós, no? Perquè deia que gràcies a la seva muralla ja no calien que els homes xinesos fessin servir les armes. De fet, no? I ho hem vist fins ara, molts d'aquests grans projectes de muralla són fruit del desig de grans emperadors o grans reis, no? Que decideixen fer un projecte que doni no, que faci perdurar el seu llegat en les següents generacions. De fet, el mur llarg del primer emperador es diu que es va construir perquè el gran emperador va tenir un somni que deia que algun dia potser no ens l'atacarien des del nord. I també veiem no, que fins ara els diferents murs que s'han construït al món han sigut per separar no, el que vivia dins i el que vivia fora. El que vivia fora sempre no, és aquest caràcter més nòmada, però que molt aviat en tots els diferents contextos adquireix un significat molt pejoratiu. No? El que viu fora de les muralles doncs, sempre és el guerrer, sempre és el bàrbar, sempre és l'agressiu i sempre és el més cruel. No? I aquest és un significat que encara podem, per exemple, veure avui en dia. Arribem, així doncs, a l'any 500 abans de Crist i entrem en el que diem la gran era de les muralles, perquè durant 2.000 anys, no, perdoneu, 1.000 anys, tenim a Euràsia, en el món, tres grans imperis, l'imperi romà, l'imperi xinès i l'imperi persa, que construeixen muralles. En total tenim més de 8.000 quilòmetres de muralles entre tres imperis. Aquests imperis però mai construeixen muralles entre ells, sinó que totes aquestes muralles les construeixen al nord per evitar la invasió d'aquestes tribus bàrbares. En cas de la Xina veiem que la primera dinastia, no, l'emperador Qin, construeix un mur que no és exitós. El seu successor, que és l'emperador Wu, primer critica molt el mur que s'havia construït, però aviat comença ell a construir el seu propi mur. Aquest segon mur de l'imperi xinès, però, és un mur molt curiós, perquè és un mur que els propis xinesos després van oblidar. Va ser el segle XX, quan un arqueòleg britànic, Horace Stein, caminava pel desert, on va trobar restes d'un gran mur. Un mur oblidat que recorria unes terres que havien estat històricament molt buides. De fet, estava sobre el desert de Tamaklan, que en turc vol dir que si hi vas no hi tornaràs. I per què els xinesos van decidir construir un mur sobre un territori que pràcticament era buit? Doncs l'emperador Wu tenia un emissari, un diplomàtic molt valent, que es deia Zhang Qian, i el va enviar a parlar amb les tropes, no, amb les tribus del nord de la Xina, els Huns. Perquè clar, ells eren criminals, agressius, dolents, però com a soldats a incorporar a l'imperi xinès, doncs eren un molt bon partit, doncs, perquè eren això, doncs, molt, molt agressius. Llavors la va enviar amb aquest emissari a parlar amb els bàrbars per a veure si volien entrar a l'imperi xinès. Els bàrbars li van dir que no. Però ell va seguir caminant, caminant, i va arribar, sense ell saber que existien, de cop i volta a un conjunt de ciutats. Un conjunt de ciutats que eren molt diferents de les ciutats xineses, però eren ciutats que estaven emmurallades, que tenien comerç, que tenien cultura, i que tenien una forma no, d'organitzar-se similar a la Xina. Aquestes són les ciutats que avui coneixem com les capitals de la Ruta de la Seda, no? Taixkent o Samarcanda, entre d'altres. Així doncs, en Qian va arribar, sense saber-ho, en un altre grup de ciutats emmurallades. I el que fa aquesta muralla xinesa que construeix el segon emperador és unir la Xina amb la capital, amb la capital de la Ruta de la Seda. Això va permetre que durant centenars d'anys els productes i les mercaderies xineses doncs, poguessin arribar fins a l'imperi persa i després poguessin arribar a Europa. Per tant, de nou ens trobem amb unes muralles que no separen, sinó que permeten ajuntar-nos i connectar-nos. L'imperi romà va ser un usuari freqüent dels productes de la Ruta de la Seda. Tampoc no podem dir que l'imperi, que els emperadors romans haguessin vist aquesta gran muralla que es va construir a la Xina. Però sí que pensem que hi pot haver una influència, perquè és en el moment de l'auge de la Ruta de la Seda on veiem un canvi d'estratègia radical en l'estratègia militar i defensiva de l'imperi romà. Trajà, l'emperador que hi havia en el moment, al segle II després de Crist, era un emperador molt militar. Ell havia dut l'imperi a la seva màxima expansió territorial i havia construït el pont del Danubi, que era l'obra civil i militar més gran que s'havia fet fins al moment. Perquè els ponts, no, en aquell moment, doncs, eren eines per poder travessar un riu i possiblement poder arribar a conquerir-ne l'altra banda de la riba. Adrià puja al poder i ell decideix canviar radicalment d'estratègia. Ell el primer que fa és abandonar dues províncies de l'imperi perquè diu que ja no es poden, que no les poden defensar. I a part comença a recórrer les diferents fronteres de l'imperi per assegurar-se que estan ben defensades. Doncs ell a poc a poc va emmurallant totes les fronteres de l'imperi. Un dels murs més coneguts de l'emperador Adrià és el mur d'Adrià que ell construeix a la illa de Gran Bretanya. El mur d'Adrià dividia la illa en dues parts. Al sud teníem la Britània romana, que depenia de Roma, i al nord hi vivien doncs, una sèrie de tribus bàrbars com els vikings, els anglons o els saxons. El mur d'Adrià és un mur molt curt, són 120 quilòmetres, però és un mur bastant alt, de 5 metres, i és un mur que era molt difícil de protegir. Llavors el que s'hi van fer va ser construir gairebé 100 forts al llarg d'aquests 120 quilòmetres. A cada fort hi vivia al voltant d'unes 100-200 persones, perdoneu, soldats romans. Per tant, era una inversió de recursos molt gran, no? Portar tants homes a protegir aquest mur. Aquestes persones que vivien als forts del mur d'Adrià, però no eren romans. Eren membres d'aquestes tribus bàrbares que a poc s'havien anat assimilant i que havien entrat a formar part de l'imperi romà, havien passat a l'altra banda del mur i ara doncs vivien en aquests forts romans. Un dels forts més coneguts és el fort de Vindolanda, on hi van arribar a viure gairebé 800 persones. D'aquest fort de Vindolanda n'hem recuperat unes tauletes de fusta que t'expliquen molt bé com era la vida darrere el mur d'Adrià. Al fort de Vimp d'Holanda no només hi vivien els soldats, sinó que també hi vivien les seves famílies, els seus fills i fins i tot també hi havia prostitutes. Això va obligar de nou a desenvolupar un seguit de professions i de rols diferents a ser només un soldat, no? Hi havia els primers sastres, hi havia sabaters, hi havia administratius, etc. Per tant, cada cop la vida darrere amb aquest fort era menys militar i més civil. De fet, en aquestes tauletes, les que s'han estudiat, n'hi ha una que escriu a Roma i no els demana més soldats, sinó que el que els demana és més cervesa. L'estratègia d'Adrià, de fet, no va funcionar perquè 50 anys després de la seva visita, les tribus bàrbares van enderrocar el mur i van demostrar que l'estratègia d'emmurallar-se doncs, no sempre funciona, perquè aquests soldats que eren tan cruels s'havien fet cada cop més romans i també més pacífics. La caiguda del mur d'Adrià no és un fenomen aïllat, perquè el que veiem al segle V després de Crist és que comença a caure l'imperi romà d'Occident i entra en un seguit de tribus, els anglons, els francs, els gots, els visigots, les vandals, i a poc van descent tota aquesta xarxa de muralles fins a arribar a Roma. I això torna a posar sobre la taula el debat sobre si les muralles ens fan més forts o ens fan més dèbils. Fins ara hem parlat només d'Euràsia, però què passava a la resta del món? Molt sovint ens han venut la imatge que quan vam arribar, entre cometes, no?, vam descobrir l'Amèrica Llatina, allà només vivien tribus d'arroplegats, no?, que no eren gens civilitzats. Això és mentida, perquè en el moment en què arribem a l'Amèrica Llatina hi viuen tres grans imperis, els inques, els asteques i els maia, que separats entre ells han anat creant formes de vida cultural i civilitzatòria molt complexes. És interessant veure que aquests tres imperis, de manera independent, també es van emmurallar. Per tant, la tendència a construir muralles no és una cosa que només ha passat a Euràsia, sinó que és una cosa comuna a tots els grans imperis que s'han anat construint al llarg de la història de la humanitat. Si bé a l'Amèrica del Sud, a l'Amèrica Llatina, tenim grans imperis, què tenim al nord d'Amèrica? A la pantalla hi teniu un mapa de les diferents tribus que habitaven al nord d'Amèrica. Veieu que n'hi ha moltes, que n'hi ha centenars, però cap d'elles ha arribat a formar un imperi o una entitat política, no?, realment independent i cultural separada. El que veiem són tribus que potser tenen diferències culturals o petites diferències lingüístiques entre elles, però que realment comparteixen un estil de vida molt, molt comú i, curiosament, cap d'elles s'ha arribat a emmurallar-se. Les tribus d'Amèrica del Nord, però, també ens ajuden a entendre què passa al segle XIX amb les muralles. Al segle XIX arriba el romanticisme i un seguit d'escriptors i de pensadors comencen a mirar més enllà de les muralles i comencen a pensar en que potser hi ha alguna cosa positiva més enllà dels murs, no? Ens comencem a interessar en qui és aquell que viu a l'altra banda i de fet ens hi emmirallem una mica. Això passa també perquè les muralles han perdut part de la seva funcionalitat defensiva. Aquí tenim una imatge d'un cap d'una tribu índia, no? Perquè si abans sempre veiem aquell que vivia fora de les muralles com una persona agressiva i cruel, veiem, per exemple, que en les representacions del segle XIX i a principis del segle XX dels indis de Nord-Amèrica, doncs comencen a encarnar un seguit de valors com la noblesa o la confiança que no hi veiem abans. No? Veiem en les pel·lícules que el cap de la tribu, no?, acostuma a ser doncs, una persona noble, una persona elegant, una persona tranquil·la amb qui s'hi pot negociar. Aquest canvi de paradigma respecte al que hi ha fora de les muralles és el resultat d'un xoc de símbols, no? Si abans les muralles tenien un objectiu defensiu molt clar, el que ha passat ara és que les muralles han perdut la seva raó de ser defensiva. Al segle XV, quan els otomans conquereixen Constantinople, ells el que fan és construir una bombarda, no? I amb un canó aconsegueixen travessar les muralles de Constantinople i gràcies a aquesta bombarda aconsegueixen conquerir la ciutat. Per tant, no, amb aquest avanç tecnològic el que veiem és que les muralles ja no serveixen per defensar-nos, perquè ja han trobat maneres de poder-les superar. I això ens fa pensar de nou si volem construir muralles, si cal que seguim construint muralles o si potser és que no calia construir-ne mai cap. Les muralles, però, no desapareixen, sinó que les comencem a entendre com a símbols i canvien completament el rol que juguen en el nostre, no? En el nostre dia a dia com a societat. Un moment, eh? Hi ha un moment molt concret que representa aquest canvi en la manera d'entendre els murs. Els xinesos pràcticament havien oblidat que ells havien construït muralles fins que a principis del segle XX un exèrcit japonès comença a invadir la Xina. Primer, l'any 33, el 31, invadeix la zona de Manxúria i dos anys després segueixen aquestes ofensives i arriben a la Gran Muralla. És llavors, de cop i volta, que els xinesos recorden que ells fa uns segles havien construït una gran muralla per poder-se defensar, com que fins ara els havia estat inútil, no? Pràcticament l'havien oblidat. A correcuita doncs, van intentar reconstruir la seva muralla i refer totes les carreteres que arribaven fins al mur. Ara bé, aquest esforç va ser completament inútil perquè l'11 d'abril del 33 l'exèrcit japonès doncs, travessava la porta de l'Enku, que és la porta més important o més simbòlica de la muralla xinesa. A l'any 33 doncs, cau la muralla xinesa i és un fet que genera una gran commoció en el món. El diari Sunday Evening, per exemple, no, diu que va caure l'obra formidable que ha creat mai l'home, tan antic com modern, no? Perquè la muralla xinesa va arribar a significar moltes coses, no? Ara és un element turístic, però pels xinesos havia sigut doncs, un gran esforç que havia dut moltes víctimes, per les tropes bàrbares del nord havia sigut un gran obstacle militar i pels romans havia estat un gran model a seguir. Cau la muralla xinesa i ja ens pensem que ja no es construirà cap més muralla en el món perquè les muralles s'han convertit en símbols i ja no són objectes defensius. Tanmateix, pocs anys després, en l'any 1961, arriba al mur de Berlín i amb el mur de Berlín veiem que la història dels murs encara no s'ha acabat. El mur de Berlín és un mur que històricament ha sigut molt important. De fet, si jo ara pregunto quin digueu-me un mur, doncs possiblement em direu el mur de Berlín o segurament tots vosaltres recordeu on éreu quan va caure el mur de Berlín. El mur de Berlín va marcar la història d'Europa a la segona meitat del segle XX i va separar també moltes famílies. Ara bé, si ens mirem les xifres que teniu a la pantalla, potser podem dir que el mur de Berlín és un mur potser sobredimensionat. Per començar, és un mur molt curt, és un mur que només va durar 30 anys. Va caure, com tots els altres murs que hem vist, però va durar molt, molt poquet. I a més era un mur molt curt, de només 155 quilòmetres. És curiós perquè en el mateix moment en què tenim el mur de Berlín, hi ha a Europa un altre mur que és molt més llarg i que ha durat més temps. I aquest és el conegut com el Taló d'Acer, que era una frontera militar que separava no només Alemanya, sinó tota Europa en dues parts. No? Aquí també tenim Txecoslovàquia i Hongria i a l'altra banda tenim Àustria. El mur de Berlín es construeix molt ràpid i no, apareix pràcticament d'un dia per l'altre a l'agost del 1961. Kennedy, el president de Nord-Amèrica en aquell moment, pràcticament no hi va reaccionar. De fet, ell va dir que preferia un mur que una guerra, i això ho va dir més en un context on hi havia una amenaça important d'una guerra i una bomba nuclear. Tanmateix, un funcionari de l'administració dels Estats Units als anys 80 no es podia imaginar la seva vida sense el mur de Berlín. Si bé Kennedy no li va donar gaire importància al mur, Reagan, el seu successor, sí que ho va fer. És que durant els anys 70 el mur de Berlín adquireix un significat molt clar i és passa a representar doncs, totes aquelles pestes o totes aquelles coses dolentes del règim comunista que hi havia a l'altra banda. Això no només es fa des de la presidència del senyor Reagan, sinó que també hi ha un seguit d'escriptors, cineastes, guionistes i dramaturgs que s'encarreguen de portar el mur de Berlín a la fama. Per exemple, hi ha una cadena de televisió nord-estatunidenca que va pagar la construcció d'un túnel per fer una sèrie, una pel·lícula, no, de tota aquesta operació per escapar del mur de Berlín. És aquesta del túnel 28, i tenim moltes altres obres literàries o de cinema que posen el mur al centre del seu relat. Aquest furor del mur no dura molts anys, i als anys 80 tornem a tenir un altre canvi, i és que ara ens hem pràcticament acostumat a viure amb el mur, perquè l'hem vist durant 20 anys, doncs el mur passa a formar part del nostre dia a dia. Veiem que al Berlín Occidental s'organitzen festes al costat del mur, o també s'hi organitzen ja visites turístiques. Quan ens pensàvem, però, que el mur ens quedaria, no, el mur de Berlín es quedaria amb nosaltres per sempre i ens havíem acostumat, arriba el que és la gran última actuació del mur de Berlín, que és la seva caiguda. Quan Gorbachev arriba al poder al final dels anys 80, du a terme una sèrie de mesures d'obertura, entre els quals, no, aquesta obertura de fronteres. El mur de Berlín no és el primer mur en caure durant el mandat de Gorbachev, sinó que el primer mur que cau és el que separa Hongria d'Àustria. La resposta és una gran onada migratòria de persones de l'Alemanya Oriental que van fins a Hongria per poder passar la frontera i anar a l'Alemanya Occidental. El flux migratori és tan gran que s'han de tancar les fronteres de nou, però ara pràcticament ja no hi ha aturador i els líders d'Occident decideixen que el pròxim mur que ha de caure és el mur de Berlín. I tot va molt ràpid. El 4 de novembre tenim manifestacions multitudinàries als carrers de Berlín i el 9 de novembre cau el mur i ens deixa imatges tan icòniques com les que veieu a la pantalla i moltes altres. La caiguda del mur de Berlín significa també la victòria del model d'Estats Units respecte al model soviètic o al model comunista. No, la proposta d'Estats Units, no, és un món globalitzat i és un món neoliberal, on sembla, no, que aquesta idea dels murs i les separacions, doncs, no hi té frontera, perquè el que volem és estar tots més connectats amb tot. Això, però, no és així, perquè pocs anys després de la caiguda del mur de Berlín comença el que jo en dic la segona era de les muralles. Perquè durant 30 anys es construeixen al món més murs que mai. No? Tenim 70 murs en 30 anys i concretament el 2015 es van construir 14 murs en el món. En aquesta foto veieu el mur 3 long de Síria que hem vist al principi i tenim la tanca de Melilla. De nou veiem que són murs completament diferents i això ens porta a preguntar-nos quins són els murs d'avui, amb quins materials els fem, per quines raons els fem i què tenen de similar i de diferent als murs que havíem construït fins ara. Per explicar-ho, aquí teniu a la pantalla quatre exemples de llocs on s'hi havien construït murs abans i on ara també hi ha murs molt importants. Tenim a les muralles de Babilònia, al Pròxim Orient, no?, on va començar la història de les muralles. Avui en dia és un dels territoris amb més murs de tot el món. De fet, Aràbia Saudí hi ha construït un mur a Mirat, que és el mur més llarg del planeta. A la Xina, on hi havíem tingut les muralles de la dinastia Han, avui tenim un gran tallafoc digital que separa la societat xinesa de la resta del món, pràcticament. Al Regne Unit hi teníem el mur d'Adrià i ara hi tenim un altre mur, que és el mur de Calais. El mur de Calais està situat just abans de l'estret de Calais, al costat d'on passen els camions, i es va construir per evitar que aquelles persones il·legals no es posessin dins dels camions i travessessin cap al Regne Unit. El resultat és que just a l'altra banda del mur s'hi ha acabat construint una mena de campament de persones que anomenem la jungla de Calais. I finalment tenim unes muralles, no?, en aquest cas les muralles de Lugo, que representen les muralles de la ciutat. Fins ara hem vist moltes ciutats emmurallades i avui podem pensar que ja no hi ha muralles a les ciutats. Però no és així. A les ciutats, per exemple, també tenim molts guetos, no?, que separen grups de persones diferents. I un altre exemple són els murs de la Pau de Belfast, que separen els barris catòlics dels barris protestants. Es van construir els anys 70 durant el conflicte d'Irlanda del Nord i segons els plans del govern d'Irlanda, del govern britànic, s'haurien d'enderrocar i una gran part de la població de Belfast hi està a favor, però un 80% de les persones que viuen al costat d'aquests murs de la Pau estan en contra d'enderrocar-los. Si mirem com és aquesta segona era de les muralles al món, veiem que el continent on s'han construït més muralles és a Àsia. De fet, moltes de les muralles que hem vist fins ara eren en el continent asiàtic. Concretament és en aquesta zona del Pròxim Orient on han proliferat més murs, que és també la zona on van començar la història dels murs. En segon lloc tenim Europa i el nord d'Àfrica. Si mirem quines són les raons que ens porten a construir murs avui en dia, veiem que són diferents a les raons més antigues, no? Tenim la immigració i el terrorisme. Ara bé, totes aquestes dues raons estan estretament vinculades a la por, que és el que també ens duia a construir muralles en l'antiguitat. Pròxim Orient és la zona del món on avui en dia hi ha més muralles, de fet és com una mena de rusc emmurallat i el que ha passat és una mena d'efecte dominó. El primer país en tornar a construir muralles ha sigut Aràbia Saudita. Aràbia Saudita va construir una primera muralla amb l'Iraq i després amb el Iemen i després amb els Emirats Àrabs. I així ha construït una mena de quadrat. És un quadrat que està buit, però dins d'aquest quadrat hi ha les reserves de petroli més grans del món. Un dels països veïns d'Aràbia Saudí li ha seguit l'exemple i ha construït murs en tot el seu territori. Aquest país és Israel. Israel ha construït el primer mur, el mur amb què hem començat la conferència, que és el mur il·legal a Cisjordània, que el que fa doncs, és protegir aquests assentaments de colons també il·legals i així doncs, desmembra el territori palestí. A més, però, Israel ha construït murs amb tots els països amb què té frontera. Ho ha fet amb el Líban o amb Egipte, entre d'altres. A més, Israel no només construeix grans murs, sinó que ha fet un pas endavant en la tecnologia d'aquests murs. De fet, jo dic que ha creat l'economia dels murs perquè ha desenvolupat tot un seguit d'eines perquè aquests murs encara siguin més sofisticats en termes tecnològics. El mur que Israel ha construït a Gaza n'és un molt bon exemple. I, per exemple, el que ells han fet és construir no només un mur exterior, sinó també un mur subterrani, on també hi han introduït sensors, no, per evitar que les persones creuessin per sota el mur. Què passava a Europa mentre el Pròxim Orient començava a emmurallar-se? Europa, als anys 90 i a principis del 2000, estaven molt ocupats amb la construcció d'espai Schengen, no? On les fronteres no hi tenien cabuda i el que volíem era treballar per la mobilitat de moviment de persones i de productes, etc. Tot això canvia a partir del 2010 i més endavant per dues raons. En primer lloc, hi ha un canvi de rutes migratòries, no? Fins al moment veiem que els migrants arribaven a Europa a través del Pròxim Orient i llavors doncs, per Polònia, Hongria, Romania, etc. Quan el Pròxim Orient es comença a emmurallar, les persones que volen arribar a Europa han de canviar la seva trajectòria i arriben per via marítima a països com Espanya, Itàlia o Grècia. Això passa entre el 2008 i el 2010 i és un moment on aquests països estan en una situació econòmica molt delicada. A més d'aquest canvi de rutes migratòries, hi ha un altre moment que fa que Europa es torni a parlar de murs. Penseu que feien gairebé 25 anys que des de la caiguda del mur de Berlín doncs ningú volia a Europa sentir-ne a parlar. Aquest altre fet que posa els murs sobre la taula a Europa és una campanya electoral als Estats Units, concretament la campanya electoral de Donald Trump al 2016. Quan sentim no, la tanca que els Estats Units ha construït a Mèxic o el mur de Mèxic amb els Estats Units, ho relacionem amb Trump. Però és curiós veure com aquesta tanca que separa Mèxic i els Estats Units es va començar a construir l'any 1994, només 5 anys després de la caiguda del mur de Berlín. A més, no va ser un govern republicà, com el de Donald Trump, el que va començar aquesta operació, sinó que va ser el Partit Demòcrata amb Bill Clinton. Us heu d'imaginar, la frontera entre Estats Units i Mèxic té 3.000 quilòmetres, 2.000 dels quals és el Rio Grande. Per tant, aquesta tanca o aquest mur realment només ha de tenir 1.000 quilòmetres. Veiem que Bill Clinton comença amb 100 quilòmetres, George Bush fa un pas endavant i arriba als 8.000 quilòmetres i Barack Obama ja arriba pràcticament als 1.000. Per tant, veiem que el mur està gairebé acabat. Barack Obama, però, ja comença a rebre moltes crítiques per aquest mur, aquesta tanca que s'està construint entre Mèxic i els Estats Units. És curiós veure com fins ara Clinton, Bush i Obama no feien servir mai la paraula mur. Ells sempre feien servir la paraula tanca, doncs perquè possiblement doncs no recordava el mur de Berlín i sonava una mica més tou, no? Una mica menys ofensiu. El 2016, Donald Trump comença a fer campanya electoral, bé, el 2015. I en un dels seus mítings a l'estat de Iowa, diu una frase que, sense ell saber-ho, serà la proposta electoral més provocadora que es llançarà durant la campanya. I ell diu que farà un mur, ja no farà una tanca, farà un mur gran i bonic. Això crea un gran efecte bomba en els seus seguidors, i llavors ell a cada míting que va, tothom li demana que sisplau faci aquest mur. Si Donald Trump diu que farà un mur, què creieu que dirà la seva oponent, la senyora Hillary Clinton? Doncs la senyora Hillary Clinton diu que ella farà ponts en lloc de murs. No? Una frase que després hem vist en grafitis o hem vist en manifestacions. És curiós veure, no?, com ara els ponts són vist com un element pacífic o d'unió, quan els ponts que veiem a l'antiga Roma, no?, eren obres completament militars i ofensives. Donald Trump guanya les eleccions i fa aquest mur gran i bonic. El mur ja està bé fet. El que ell fa és, doncs, en alguns trams el fa més alt o el protegeix amb noves tecnologies o el fa doncs, encara complex i més sofisticat. Tot aquest rebombori dels Estats Units arriba a Europa i a Europa de nou es tornen a parlar de murs. De fet, avui en dia tenim més de 1.000 quilòmetres de murs a Europa i 10 dels 27 estats membres de la Unió Europea estan emmurallats. Els murs a Europa, però, no estan construïts entre els estats membres, sinó que tots aquests murs doncs, els trobem a les fronteres amb estats que no són membres de la Unió Europea. No? Llavors el que està fent Europa doncs, és una mica tot el que s'ha fet fins ara no? a les societats, que és doncs, emmurallar-se per separar-se de tot el que ve de fora. I això ens porta al final de tot plegat i a preguntar-nos què passarà a partir d'ara. Com hem vist, avui en dia tenim més murs que mai, no? Tenim més quilòmetres que mai al món de murs i a més cada cop tenim murs, més murs que no són tangibles, doncs murs, per exemple, digitals o populistes. També tenim, no? Les xarxes socials, per exemple, fan que cada cop tinguem més i més por i fem més i més murs. De fet, el filòsof Rousseau, el filòsof francès, deia que els murs són un monument a la por. Els biòlegs, els psicòlegs, ens diuen que la por és el sentiment més profund de l'ésser humà, més que l'amor, perquè el que fa és connectar-nos amb el nostre sentit de la supervivència i de la vida. Quan els animals tenim por, hi ha dues, no? Tradicionalment hi ha dues respostes, o ataquem o fugim. Els éssers humans hem desenvolupat algunes alternatives, no? A atacar o fugir. Per exemple, els espartans s'entrenaven per no tenir mai més por. I un seguit de civilitzacions i cultures el que hem fet doncs, ha sigut emmurallar-nos per protegir-nos. Construir murs, no? Hem vist que ens ha fet arribar a ser qui som avui en dia, però al mateix temps ens ha fet encara tenir més por i fa que doncs, sembla que no puguem mai deixar de construir-ne. Moltes gràcies. Tenim alguna pregunta?
Molt bona tarda a tothom. Passarem si hi ha alguna consulta.
No?
No, he quedat super explicat. Bueno, doncs donarem per acabar la conferència de la tarda. Molt bona tarda.